Totes les setmanes ens agrada reflexionar, ens agrada doncs veure què és el que està passant fora respecte a la indústria turística. De fet, la reflexió que la fa és l'Enric Domingo. Nosaltres només estem aquí fent-li companyia i a vegades coincidint amb les seves reflexions i a vegades potser també discrepant. Enric Domingo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui què passarà? Discreparem o coincidirem?
No ho sé, jo crec que coincidirem.
Sí?
Tenia primer una reflexió preparada arran d'una truita gegant que s'havia pescat al Pallars, que m'ha semblat realment, això és... això, no, home, ha sortit a totes les edicions digitals, fa una setmana ha sortit a totes les edicions digitals, dic, això sí que és un espot de promoció de primer ordre.
Com de geganera.
Doncs pues com 7 quilos, una cosa d'aquestes. Sortien unes
anava
fotos...
despistada.
No ho sé, no sé. Jo penso, si hagués estat a prop d'una nuclear, hauria pogut trobar-li un significat.
Alguna justificació.
Però no, era alta muntanya. No ho sé. La veritat, però em va semblar una promoció de pesca pels rius.
Tan protegir-les.
Sí, que al final...
Després mira el que passa, com es fan. Es van fent, i mira, i arriben a pesar 7 quilos.
Exacte.
Molt bé.
Els hem de posar a règim.
Molt bé.
En tot cas, tot bé vinculat amb la natura. De fet, és arran d'un tema que vam estar parlant abastament la setmana passada. Són dels World Legacy Awards del National Geographic, que la Vall d'Aran va quedar entre els tres, en els tres finalistes d'aquest premi, que reconeix les virtuts mediambientals de les destinacions. En vau parlar molt. No seré jo qui elogi per enèsima vegada la Vall d'Aran, perquè és un guardó molt merescut. Però sí que em serveix per agafar un dels finalistes i fer una reflexió vinculada també al tema mediambiental i vinculat a com una cosa que no té res a veure amb el turisme pot acabar convertint-se en una experiència turística.
Ha dit la paraula experiència.
He dit la paraula experiència, sí, en soc conscient. No sabia com qualificar, perquè volia dir fins i tot viure l'utopia, però no em sembla que... més aviat seria viure el futur per endavant. I això podria ser un gran atractiu.
Podries fer un titular?
Podria fer un titular, m'estic embolicant.
T'estàs ficant en un jardí que no sabem cap on anem.
No, anem a Aruba, anem a concretar.
Ah, molt bé, Aruba.
Baixem a Aruba.
Aruba va ser, de fet, la guanyadora d'aquests premis.
Sí, Aruba va ser la guanyadora d'aquests premis i us preguntareu, per què Aruba? Perquè Aruba ha desenvolupat un programa d'energies renovables a la illa espectacular. No té nom, tenen el propòsit de convertir-se l'any 2020 tota la illa en territori sense combustible fòssil. Per tant, diguem-ne, els vehicles que funcionen a l'illa no aniran amb petroli ni amb carbó, etcètera, etcètera. Aquesta illa té, per exemple, l'aparcament solar més gran de tot el Carib, amb 14.000 panells solars, que a més doblaran molt aviat. Han començat a crear comunitats específicament peatonals amb els vehicles fora, diguem-ne, dels carrers. Han fet un seguit de punts de recàrrega elèctrics pels vehicles importantíssim i han fet la primera xarxa de tramvies, la primera xarxa del món de tramvies que funcionen amb pila de combustible d'hidrogen. Això és ells mateixos s'hi qualificaven com de laboratori vivent d'una societat sostenible.
Home, també s'ha de dir que, no és que jo ara... Tot això que m'has explicat d'Aruba em sembla meravellós, però també s'ha de dir que és una illa molt petita, no? I que possiblement hi ha determinades qüestions que es poden fer en un espai petit, com la dels tramvies, per exemple, que potser tenen un determinat recorregut, que en una gran ciutat potser no seria aplicable, no?
No, però en alguna
no,
de les
nostres... No ho sé, no ho
però
sé.
Però alguna part de les nostres comarques en un moment determinat sí que ho podríem fer, per
sí.
exemple.
Sí,
és dir, a mi ens fa l'efecte que un posicionament d'aquestes característiques pot ser un gran impuls precisament per viure de prop aquesta experiència. Tenir un projecte d'aquest tipus per si sol no portarà turistes. Ara bé, si tu ets una destinació madura, prou coneguda, o no tan madura, però prou coneguda, si tens a més aquest incentiu, diguem-ne, pots incrementar, en certa manera, la teva capacitat d'atracció. Està clar que això no ho fas per atreure turistes, però sí que pot ser a vegades un ganxo. Quan nosaltres parlem, com n'hem parlat moltes vegades, a vegades diguem-ne que notem a falta certa autenticitat en determinats àmbits, o que s'havia perdut el caràcter típic d'aquest lloc, que ho hem harmonitzat tot amb una mena de gust internacional, que tot és exactament igual, que les botigues als carrers semblen totes iguals, etcètera, etcètera. Quan parlem d'aquestes...
Aquestes diferenciacions és important. Però clar, són diferenciacions palpables per l'usuari?
Home, sí. D'entrada hi ha una cosa impressionant. Si un va amb un vehicle elèctric, el vehicle no emet cap mena de soroll. Ara t'imagina't una illa o un centre d'una ciutat populosa...
Sense soroll de motors,
no? Que de cop es fa...
A veure si poguessin aconseguir també que traguessin els clàxons.
Sí, home,
que hi ha una certa afició a tocar-los.
És veritat. Sí.
Els clàxons.
Els clàxons. Llavors, jo trobo que hi ha, diguem-ne... ara per posar exemples a prop de casa, hi ha gent que està, en certa manera, estan aplicant a aquestes coses. A Barcelona fa 4 dies li van donar el Fòrum Mundial de la Comunicació de Davos, li va donar el premi com a la ciutat del futur, no? Per la innovació, la creativitat i la qualitat de vida. I la combinació aquesta entre la modernitat i com es viu la tradició. Val? Però és una ciutat que ja està posicionada turísticament, però una cosa d'aquestes crea, diguem-ne, com un interès renovat, no?
Home, està clar.
Et dona una altra mirada.
Una altra visió cap a un altre perfil de visitant que potser no tenies captat i que li pot interessar en un moment determinat.
Clar. I en aquests dies s'ha fet un projecte cultural molt interessant en una ciutat que per mi és molt peculiar, està en un lloc magnífic, però a vegades la ciutat no correspon a les expectatives del seu entorn, que és Figueres. Ja em perdona la gent de Figueres, que tinc amics i me l'estimo molt. Però Figueres com a ciutat té una atracció molt concreta, que és la Rambla, que és el Museu d'Ahir. I després té la seva activitat pròpia com a ciutat, que és molt viva, que és molt interessant, però que has d'estar, diguem-ne, una mica introduït per poder-la viure-la plenament. No? Però ells tenen aquest projecte de convertir-se en la capital mundial del circ.
Bueno, fa unes setmanes en parlàvem i realment s'ha convertit en un festival del circ sorprenent a nivell internacional, amb un prestigi en 4 anys, només.
Exacte, en 4 anys. I a més les perspectives és a tenir, diguem-ne, circ estable i tirar endavant. Fixem-nos, ells són un pol d'atracció importantíssim dins de la ruta daliniana. Si aterres per allà no hi ha ningú que s'escapi d'anar al Museu Dalí.
Bueno, i si s'escapa, molt malament, perquè no s'ha d'escapar.
Exacte, i s'escapa molt malament perquè no ho ha de fer. Però tu fixa't, ets un pol d'atracció turístic per una cosa molt concreta, però has obert el teu ventall des d'un punt de vista cultural, amb una perspectiva que, a més, queda molt vinculada a la personalitat de Dalí i al surrealisme. I a mi em sembla, escolta, una de les apostes més intel·ligents que s'han fet.
Però és que hi ha apostes que a vegades tiren endavant, Enric, per les persones,
No tinc cap mena de dubte.
I aquí el director d'aquest festival és la clau.
Sí.
Persona absolutament entusiasta del circ i llavors, per tant, doncs això és el que ha anat arrossegant. Clar que haurà trobat el recolzament oportú, perquè si no és impossible, no? Mm. Però ha aconseguit en 4 anys posicionar aquest festival com un festival importantíssim.
Clar. No, jo el que no vull dir és que, és dir, no dic que s'hagin de fer aquestes coses amb un objectiu turístic. Jo l'única cosa és que dic que és que, atès que això existeix, posem-lo dins del catàleg, diguem-ne, d'atributs o dins del catàleg de l'oferta turística i atraiem un públic determinat que potser fins ara no aterrava o només aterrava per una cosa concreta. A mi, diguem-ne, des d'un punt de vista institucional, que tot sigui planificat i tot estigui mesurat, a vegades per mi em suposa una mica inquietant. Jo crec que les institucions el que han de fer és posar les bases perquè aquestes iniciatives surtin i en la mesura que sigui possible donar-li suport. I un cop existeixen, tenen vida, etcètera, etcètera, posem-les en valor també internacionalment. No només pels aficionats, diguem-ne, al circ, que segur que saben de la seva existència i el valora molt positivament, sinó també altres persones que potser no han tingut mai un contacte molt sovintejat amb el circ, que poden ser estiuejants o que poden ser turistes, que en un moment determinat el seu punt de referència, perquè és la ciutat de referència, evidentment, a l'Empordà és Figueres, és el centre comercial per excel·lència, no només de l'Alt Empordà, sinó d'on bona part de Rosselló. Escolta'm, que en un moment determinat el renom de la ciutat i del festival
els introdueixi
exacte, no? A una activitat cultural d'aquestes característiques.
Per tant, la valoració seria que en diferents àmbits totes les ciutats, totes les destinacions podran anar fent una feina en l'àmbit que sigui i això pot repercutir directament en la rebuda de visitants.
Aquesta seria la nostra conclusió. És dir, cercar l'excel·lència, encara que sigui un camp, no vol dir que després no puguis crear sinergies cap a altres àmbits de la teva societat.
M'agrada molt aquesta reflexió d'avui, eh? M'ha semblat una reflexió, doncs teva.
Pues per tu, molt bé. Per tots els oients.
Moltes gràcies. Enric Domingo, la setmana que ve ens tornem a trobar i tornem a reflexionar junts.
Fantàstic.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.